Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
¡Hey! ¡Viva el rollo! Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
Més de 40 anys amb tu.
Llibres i punt, amb els Book Hunters.
Benvinguts a un nou programa de Llibres i punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Burcet. Hola, Sergi, què tal?
Bona tarda.
I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a gairebé totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Si esteu escoltant el programa, assumim que sou persones lectores. I si és així, que aixequi la mà qui no ha somiat mai que muntaria una llibreria. Perquè si una cosa tenim en comú les persones lectores és que tard o d'hora ens passa pel cap que la nostra feina ideal seria poder tenir una llibreria i recomanar llibres tot el dia. La cosa no és tan fàcil perquè per mil i un motius, no? La feina de llibreter doncs, també té moltes altres tasques associades i també és molt sacrificada, així que quan ens ho mirem més de prop, doncs, potser la idea no és tan romàntica com sembla d'entrada. Però per sort hi ha qui sí que s'atreveix a fer el pas i que decideix que aquest somni doncs, s'ha de fer realitat i fins i tot se'n surt. I és el cas de la nostra convidada d'avui, la Cristina Puigverd, que és llicenciada en periodisme, ha estudiat guió de cinema, màrqueting, literatura comparada, moltíssimes coses, i que des del passat novembre ha passat a ser llibretera a Sant Boi, al capdavant de la Buctiga, al carrer Lluís Castells, número 24. Hola, Cristina, gràcies per venir.
Hola, què tal?
Per posar més en context de la importància del pas que ha fet la Cristina, hem d'explicar que Sant Boi de Llobregat és una ciutat de 85.000 habitants i que fins ara doncs, no tenia una llibreria independent, no?, que es dediqués en exclusiva a vendre llibres i activitats culturals al voltant de la lectura, com sí que tenien altres grans ciutats que ens envolten aquí al Baix Llobregat i ja més a prop de Barcelona, no? Per tant, era evident, Cristina, que havies de venir un dia aquí al Llibres i Punt a explicar-nos com ha anat això. I no sé si ha estat aquest buit del que parlem, el que tu et va donar l'empenta definitiva, o què és el que tu et va fer obrir aquesta llibreria a la Buctiga?
Sí, podríem dir que aquest buit que tenia Sant Boi, sobretot després que tanqués Calisart, em va empènyer definitivament a portar el projecte. Jo la idea la tenia des de ja feia molt de temps. Recordo un moment molt concret, un dinar postpandèmia amb la família. Pues ens van deixar sortir l'1 de juny. I el 10 de juliol ens reuníem tota la família i, clar, dèiem, i més llavors, no?, que no podies ni sortir del poble, com aquell qui diu, i parlàvem amb la meva cosina, la meva tieta, dèiem, és que si ara només no podem ni anar a Barcelona a buscar els llibres, que com ho farem, no?, com llegirem? I la meva cosina i jo somiàvem, dèiem, ah, doncs ens muntem la llibreria nosaltres i tal i qual. Bueno, va quedar allà, no?, però seguia el run-run allà darrere i mira...
I al final va sonar la flauta. Moltes coses van sortir durant la pandèmia, o almenys, no? Ens va donar molt de temps per pensar, per replantejar-nos a la vida. I des de quan tenies tu aquest somni de... Perquè O sigui, m'agrada molt que la gran preocupació post-pandèmia, això és una cosa que en Sergi crec que també tenia allà el ronron de què passa si se m'acaben els llibres, quin drama.
Difícil que passés, però...
D'on venia aquest somni de tenir una llibreria?
A mi sempre m'ha agradat escriure, m'han agradat els llibres. No he sigut una lectora heavy user, perquè no sóc una lectora d'aquests de 60-80 llibres a l'any, però sí que m'agraden els llibres, m'agraden les històries, m'encanta la ficció, ja ho veus al currículum, que quan vaig acabar la carrera vaig dir, no, periodisme, no, si us plau. Jo el que vull és crear històries i me'n vaig anar a fer un postgrau de guió de cine. Bueno, la meva vida, al final, el que a mi m'agradava sempre havia estat molt relacionat amb la ficció i la... les històries, els llibres, els contes, això sempre ha estat com molt relacionat amb el que a mi m'agradava fer.
I aquesta etapa postpandèmia en què amb la teva cosina et començaves a plantejar, ostres, i si tirem endavant una llibreria o i si això fos possible, en quin punt això es converteix en una idea que la comences a poder tocar, que comença a ser real i dius, potser aquí ja no hi ha volta enrere?
Doncs mira, això va passar cap a 2020... principis del 2023, quan va tancar Calisart, jo estava en un altre projecte, que més després en podem parlar, si voleu, i quan vaig veure la notícia a Instagram que Calisart tancava, jo ho vaig veure com una premonició. Era com... m'està passant, no? M'està passant. He d'anar i preguntar. I jo me'n vaig anar a Calisart i vaig parlar amb la Mima, i vaig parlar amb el Jaume, i vaig dir, però què passa? Com heu de tancar, no? Si jo vinc a demanar-vos llibres a vosaltres, com heu de marxar? Vam estar parlant, la decisió estava presa. Jo recordo que en aquell temps estava apuntada a la piscina, al Valdiria Leu, i me'n vaig anar a nedar i era un carril, tot el que puc fer per salvar Calisart. Tot l'altre carril, que no, que ja ho han decidit. L'altre carril, sí, faré la web, i faré no sé què, i faré no sé quantos, i tornar que no, que ells ho tenen molt decidit. Total. Que va guanyar el que no. Lògicament, no tenia els diners, estava tot molt verd. Jo en aquell moment estava en un procés de recuperació per un tema de salut que havia tingut i allò es va quedar allà. Però clar, un període de recuperació que va voler dir una baixa molt llarga i jo vaig tenir molt de temps, no només per recuperar-me, sinó per pensar.
Massa temps per pensar.
I pensar. No, mira, ves per on, que en aquest cas no ha sigut dolent. I llavors, clar, mentre jo em recuperava, doncs va anar com coent-se i vaig dir, pues sí, és que he d'anar cap aquí. I sí, després de deixar la meva filla a la guarderia, me n'anava al Panet, agafava el meu ordinador i em feia un projecte. Primer vaig començar amb un Word i després vaig dir, en un Word això ja no s'aguanta. I com jo vinc del món de la comunicació, doncs vaig començar a fer un PowerPoint. Tot això vaig dir, això ho hauria de fer de veritat, perquè no és un invent que jo em vulgui fer. I me'n vaig anar al Gremi de Llibreters. El Gremi de Llibreters em va dir que hi havia un màster que es fa per aprendre l'ofici de llibreter. O sigui que aquests somiadors que hi ha per allà, hi ha un màster que es fa de manera bienal que es poden apuntar quan vulguin.
Però això és quan va la cosa seriosament. Això ja...
Clar, el problema va ser que aquest màster ja havia començat en el moment en què jo m'hi vaig ficar i que llavors em va dir el secretari del Gremi, em va dir, si tu vols, tu pots anar avançant en el projecte, ens veiem cada mes i mig o així, i jo puc dir-te una mica per on aniria, per aquí, per allà, per aquí, per allà. I així ho vam anar fent. Llavors jo cada mes i mig, cada dos mesos, em presentava allà amb les meves novetats i ja et dic, jo anava amb un Word fins que em va dir, noia, això ja, tu ja t'has d'anar presentant a la gent. I jo, però què li dic? Vull fer una llibreria? Quan? No ho sé, a on? Ni idea. I què faràs? Pues qui sap, no? I llavors va ser com, vale, pues començo i sí, va sortint.
Bé, doncs has acabat sent l'hereva d'una tradició llibretera Sant Boi intermitent els últims anys.
Sí.
Però bé, llavors, amb la decisió presa, com es tria el lloc per posar una llibreria en una ciutat tan gran com Sant Boi?
Pues, mira, sembla molt difícil. La Laia abans ha dit que quan t'hi poses no és tan romàntic. Doncs he de dir que per mi tot ha anat bastant rodat. Jo tenia vist un local a Torrefigueres, davant d'on estava abans les hores. El que passa que, clar, jo vaig començar a mirar locals, pues, que us estava dient, no? Pues el Nadal del 23, el Nadal del 23 i fins al agost del 24 no vaig poder dir ara sí m'hi poso, no? Clar, no em podien esperar 8 mesos. Clar. Jo parlava amb la immobiliària i em deien, a veure, sí, et poden esperar un parell de mesos, i dic, ja, però és que jo ara mateix, vull dir, puc mirar un local i puc saber una mica el preu, doncs, per anar fent els meus números, però jo no et puc dir, d'aquí 5 mesos ho tindré, d'aquí 6 mesos ho tindré, més que res perquè també estava vinculada a una baixa laboral, en aquest procés de recuperació que us comentava de la baixa llarga, no sabia tampoc què passaria, perquè jo anava avançant en el projecte, però al mateix temps també hi ha la por aquesta de dir, de veritat t'estàs llançant això? No? Una nena petita, una hipoteca que acaba de firmar, vols dir? Vols dir, no? I llavors estava jugant una miqueta i jo vaig avançant per aquí, però encara no he ficat cap inversió. Si ho puc fer, ho podré fer gràcies a que em pugui capitalitzar l'atur, també, si l'aconsegueixo. Hi havia moltes coses vinculades a la part més financera que em paraven.
Que jo, això del que no és tan maco, clar, jo d'experiència zero, no? Però anar parlant amb llibreters, anar parlant amb editors, tots els lletraferits tenim aquesta visió romàntica de literatura, sí. I et diuen, bueno, els editors et diuen que després has d'anar registrant ICBN, has d'anar barallant amb aquella mujer, sí. Els llibreters et diuen, després hi ha la comptabilitat, sí. No? Vull dir, que no ho deia per res, però que...
No.
Llibreria, estaré allà recomanant llibres
i t'he de dir que jo encara estic en aquesta part romàntica perquè...
Que duri.
Que duri, perquè de moment encara no m'he ficat en tot aquest món. Vull dir, jo potser vaig començar a pagar llibres al Nadal, ara també he pagat una bona remesa, de moment encara no estic allò ofegada. Però doneu-me temps.
Està bé, t'hem donat tres mesos, no? Des que vas obrir.
Exacte.
Segueixes aquí, per tant, la cosa no va tan malament. I, escolta, els locals que anaves mirant i això...
Sí, llavors, clar, quan aquest de cop va deixar d'estar llogat. I llavors a mi se'm va trencar el cor. Perquè per mi era ideal. Ja li havia mirat per fer-li unes petites obres... Bueno, estava tot bastant bé, li faltava l'aparador, però era preciós... Jo pensava, doncs, mira, al costat de Francesc Macià, una zona de pas, tal, bé, guai... I llavors, doncs, clar, vaig parlar amb el noi de la immobiliària, em diu, bueno, puc ensenyar alguns més... I jo els veia i... No? I jo sempre feia la comparativa, i dic, a mi m'acaben de deixar. I llavors ara, per mi, ningú serà més guapo i més intel·ligent que el que jo ja tenia, no? Però llavors, un dia... allà a Lluís Castells, la botiga que hi havia, que era Blanc Barcelona, va ficar que estava en liquidació perquè tancaven la botiga física. I un amic em va dir, mira, jo li havia parlat de la llibreria, em va dir, escolta, aquest per tu. I dic, bueno, espera que el pugui pagar, que tot encaixi. I una altra amiga em va dir, vés, parla amb ella, perquè jo la conec, és molt maca, tal. I sí, realment la Gemma és un amor. I vaig anar allà, i a la que vaig entrar, vaig dir, ja està, he tornat a enamorar. Ha de ser aquí.
Escolta, canvies molt ràpidament de...
Van passar dos mesets o així, però realment quan ho veus, ho veus.
Aquesta és la mida justa, no?
Sí,
de llibreria,
sí.
Que...
L'altra era més gran, jo crec que m'hagués costat més d'omplir. Si ara ja es veu bastant buideta la llibreria tal com està i té espai per créixer, no?, a nivell de quantitat de llibres, jo crec que l'altra m'hagués costat més.
Sí, mira, sí. I ara que dius això, ja que tenim l'oportunitat de veure un projecte que ha nascut d'això, també doncs, et preguntem com funciona això d'una llibreria, perquè, esclar, la llibreria no és només una habitació amb llibres. Com es fa perquè arriben els llibres en un lloc i que es pugui dir llibreria? Explica'ns, diguéssim, com funciona aquest procés.
Bueno, per una banda, des de ficar una llicència d'activitats i dir que vendràs llibres, et pregunten llibres i alguna cosa més i tu tossuda dius, no, llibres només. No, però seràs papereria? No. Però seràs un quiosc? No. Llibres només. A veure quan em dura, també. I llavors, pues... entres en un procés de buscar distribuïdors. Jo en aquest sentit també vaig tenir molta sort perquè des del gremi em van mencionar alguna distribuïdora i després un dia em van dir, escolta, vés-te'n a la llibreria Sandac un dia, i vas a veure'ls, són molt macos i ja veuràs, i sí, vam anar, el meu marit no és gens lector, però estava allà i deia, Cristina, l'hem de fer així la llibreria. I li vaig preguntar al noi, i li vaig dir, mira, escolta, que estic obrint una llibreria a Sant Boi. Ah, sí, què? En quin punt estàs? I dic, mira, estic buscant distribuïdors. I el noi, sense que jo li preguntés res, treu un pòstit i em va dir, mira, has de contactar aquesta gent, aquest. I vaig dir, molt bé.
En un pòstit? Molt,
en
molt
un pòstit, i el diumenge al matí la meva filla es va aixecar tard i vaig dir, aquesta és la meva. Vaig agafar l'ordinador, menys de contacte, i vaig dir, ara faig la, no, la, tota la ronda, i quan em vagin contestant ja aniré fent. I així va ser. Llavors, contactes amb ells, donen d'alta com a client, demanes els llibres que tu creus o et fan unes recomanacions, et diuen quines novetats tenen, et donen unes condicions que són les mateixes a totes les distribuïdores. I ja està.
I com has fet aquesta tria? Perquè, vull dir, tu deies que t'agrada llegir, que t'agrada les històries, que el número de llibres que llegis és igual. Llavors, quina mena de fons vols que hi hagi a la botiga o ja hi està vent a la botiga? O sigui, com fas aquesta tria de llibres?
Jo quan vaig fer el projecte, que és un PowerPoint molt maco, un dia us l'ensenyaré, si voleu, jo vaig apostar perquè fos una llibreria especialitzada en ficció. Llavors, aquesta és el meu top. Sí que és veritat que també porto temes de divulgació, els més coneguts, i si no, vaig per demanda. I si no, doncs vaig, sobretot, és novel·la contemporània, en catalana, espanyola i hispanoamericana, i estrangera. Després he començat a portar adolescents, fantasia, que agrada molt, romàntica, thriller, autors locals, que ja ho sabeu, i novetats.
I com es fa l'equilibri entre... Perquè també, per exemple, tens una secció prou xula de literatura infantil i aquell,
sí,
aquell sofà...
Sí, això també ara m'ho acabava de deixar. I molt d'infantil, molt d'infantil. Crec que és una base super necessària pels nens per quan comencen a llegir. No només quan comencen a llegir, quan comencen a desenvolupar el cervell, no? Aquest moment d'explicar el conte amb els pares a casa, d'assumir desperts, jo crec que és algo super important.
I pel que fa a literatura ja per adults, tot aquest tema de ficció que deies que estaves tocant, com es fa per trobar un bon equilibri entre allò que tu vols tenir i allò que et demana la gent que ve a comprar, no? Perquè segurament també és un equilibri, no sé si tot el que has dit que tens a tu t'agrada llegir-ho o no, o ho tens perquè t'ho demanen.
I aquí hi ha tres coses: el que em demana la gent que porti perquè no la tinc, el que compra la gent perquè l'editorial o la distribuïdora m'ha portat, que són les novetats més best-sellers, per dir-ho d'alguna manera, i el que a mi m'agrada. I llavors, pues vaig fent, mica en mica, vaig portant, vaig recomanant també, segons el que hi veig davant, i deixo que la part més comercial també entri, perquè crec que també és important que hi hagi una part més comercial.
Vull dir que, al final, també d'això de vegades ho parlem amb... Sobretot en parlarem també, perquè vindrà Sant Jordi aviat, sí. Però quan parlem amb llibreters, aquesta part de... Ja sé que això que a mi m'agrada potser no és el que més es ven o no està allà o no l'entrevisten a la tele o el que sigui, Clar. Però tu com a llibretera, no?, segurament tens aquest poder de la gent que t'entra, que t'agrada...
Llavors hi ha aquest poder de...
T'alcolo, no?
Clar, no, hi ha aquest poder de recomanació. Evidentment, doncs no tindràs, en comptes de tenir-ne 5, en tindràs un o dos exemplars, però sempre pots trobar un lector potencial.
Sí. I una altra cosa que també ens interessa, perquè creiem que segurament el lloc on es deu veure més és en una llibreria, és... Quin perfil lector hi tenim a Sant Boi? Tenim molts perfils lectors?
N'hi ha molts. Saps què passa? Que estic al costat d'una escola i llavors l'infantil tira molt, 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 molt. I de perfil lector d'adult, doncs és que n'hi ha de tot. N'hi ha qui em ve a buscar l'últim del Periscopi, hi ha qui em ve a buscar... Doncs mira, la Dolores Redondo es va vendre molt quan va sortir el Nadal... hi ha qui em ve a buscar el Dickers, La veritat és que no et sabria dir encara. Crec que necessitem... Doneu-me 6 mesets més i quan fem l'any us parlo del perfil del Sant Boià Lector.
Estan omplint el teu Word que tenies.
Exacte.
Anar fent estadística.
Exacte.
I, bé, ja sé que ho anirem veient, però a banda dels lectors joves que et venen de l'escola, sí, el perfil adolescent, que és una cosa que últimament se'n parla molt, de si els joves llegeixen o no llegeixen... Tens joves a la llibreria o realment tu a la llibreria veus aquesta realitat de la qual es parla a les notícies molt de... Ostres, que els joves ens costa que s'enganxin a la lectura.
Mira, tinc joves, adults joves, adolescents no tant. Uh-huh. És a dir, 13, 14, 15 costa. A partir de 17, 18, 20, doncs ja veus que venen a triar els seus propis títols. Uh-huh. Us quadra?
Sí, no? Segurament. Sí. Bé, a veure.
Però jo crec que amb aquestes edats, 14, 15, 16 anys, no fan res. No participen en res, ja tornaran.
Bueno, jo crec que els que voldrien participar, doncs potser es veuen una miqueta no, atrapats per aquesta vergonya de pertànyer al grup. De,
sí, sí,
no,
sí.
Clar.
Com que
però
no,
això és aplicable als llibres i a tot, eh?
Sí,
penso que aquestes
edats... Sí, és complicada. Vaig a fer una última pregunta. Què tal? Llegeixen en català els samboians? Com la...
Sí.
Sí?
Sí.
Oh, és una cosa que de vegades ens fa fins i tot por preguntar si què tal es ven sí, el llibre en català.
Hi ha lectors en castellà, però sí, les llegeix bastant en català.
Bien, molt bé.
I què tal? O sigui, la rebuda de la llibreria, què t'ha semblat? Tu creus que els samboians notaven, trobaven a faltar, diguem,
sí,
tenir una llibreria a Sant
Boi?
Sí, sí.
He tingut una molt bona rebuda. Jo no deixo d'agrair cada vegada que tinc oportunitat a totes les persones que venen a la llibreria, molts clients recurrents, cosa que també m'ha sorprès molt gratament, gent que ve endavant el seu llibre. És a dir, i una cosa que tampoc no havia previst, però que vaig fer de seguida, és que la gent venia amb la seva llista. Venen amb la seva llista de títols. Ells han investigat, ja sigui per xarxes, ja sigui perquè us han escoltat a vosaltres
esperem.
Algú altre, però ells tenen les seves pròpies llistes. I si venen i m'ho pregunten, jo els dic, no et sabria llistar tots els llibres, però si em dius un títol sé dir-te si el tinc o no el tinc. Uh-huh. I ja et dic, venen amb el títol i si veig que no els hi puc donar perquè no el tinc en aquell moment, els hi encarrego i al cap d'un parell de dies el tinc a la llibreria.
Tu estàs content amb la clientela que tens?
Sí. Creus
que el volum de negoci va bé?
Sí.
Amb el temps que portes?
Sí, estic força contenta. Sí que és veritat que després de Reis, el gener, començaments de febrer, doncs va ser una miqueta més baixet, lògicament, perquè la gent venia de la campanya de Nadal, la campanya de Reis, però sí que és veritat que he fet bastantes activacions a nivell de... digue-li cultural o digue-li activitats literàries que també ajuden al negoci, al dia a dia. Activitats de contes pels nens, dues presentacions de llibres, el club de lectura... Llavors això també fa que la gent vulgui tornar i es vegi més vinculada amb la llibreria.
I tu creus que la llibreria es coneix arreu de Sant Boi, per igual, a tots els barris i això? Com ho faries per arribar a gent més lluny de barris com Ciutat Cooperativa o Camps Blancs?
Estic fent activitats externes, com estic aquí a Ràdio Sant Boi, estic a Instagram, he anat a l'Olivera a fer un contacontes, la cooperativa jo crec que és terreny de Barbus. I jo crec que la cooperativa és una ciutat en si mateixa,
sí,
i em sembla bé que sigui així, hi ha lloc per tothom, però sí, m'agradaria que tothom m'arribés a conèixer i hem de veure les maneres de fer-ho.
Doncs bé, com deies, fa poc que existeix la botiga, però bé, que ni tan mal. Ja has passat una de les fases xungues, que és Nadal, i ara s'acosta una altra, que és Sant Jordi, dic xunga, en plan activitat, que
sí,
sabem que els llibreters...
Sí.
La gaudeixen i la pateixen, diguem-ne, parts iguals, perquè és intens, no?
Sí, jo acabava els dies molt cansada, molt contenta, molt satisfeta, però molt cansada. Molt cansada.
Perquè els editors... Clar, no sabem com és en una llibreria, però, per exemple, quan parlem amb editors, ens diuen que Sant Jordi comença el 7 de gener.
Clar.
No? Quan s'acaba la campanya de Nadal, ells diuen... No, diu, si és que ja ha començat Sant Jordi. Com està sent aquest pre-Sant Jordi?
Doncs mira, jo el divendres ja vaig enviar un parell de mails al comercial de Planeta, demanant els principals títols que tindran. I avui he tingut una reunió amb Aula, perquè obrim això que dèiem, no? Com funciona? Doncs avui he tingut la primera reunió amb Baula, perquè fins ara demanava Baula amb distribuïdora general. Llavors ara tractaré amb ells directament. M'ha estat explicant tot el fons i m'ha explicat les novetats, i llavors he demanat una quantitat ingent de llibres, que espero que compreu tots, perquè si no, no sé què farem tant de llibre. I així, doncs, aquesta setmana tinc diverses reunions amb comercials, doncs, per fer una mica la... Ja, tot el catàleg del que portaré a la Rambla i tindré abans i després a la llibreria.
Això anava a dir, no?, que tindràs paret allà a la Rambla, sí, tot el dia per Sant Jordi.
Sí, sí, el dia 23 no aneu a Lluís Castells perquè no hi seré, estarem a la Rambla, que ja han relat els meus pares i el meu marit, i estarem allà tots corrent.
Tots allà corrent, no?
Sí.
Que cauen dimecres aquest any, em sembla?
Sí, sí, no? Sí.
Bé, serà intens.
Estem en total mut Sant Jordi.
Mut Sant Jordi, total.
Respira, tot el sector respira, ja ho sabem.
Sí.
Descansem una mica per això, Sant Jordi, deixem, ja arribarà.
Tu hi treballes.
Ja hem vist que, bueno, això que dèiem, no? Tu perceps la llibreria com un espai cultural, perquè has començat a fer presentacions, has començat a fer també clubs de lectura. Llavors, quines altres activitats tens previst fer, cap a quina direcció aniràs amb activitats?
Doncs coses que... Bueno, hi ha una cosa molt xula que passarà el 28 de març a les 6 de la tarda, que Vivim del Cuento, no sé si els coneixeu, vindran.
Em sona molt.
A mi també.
Vivim del Cuento, són uns nois que expliquen contes.
Vale.
Que es dediquen a les arts escèniques, però a més són autors dels contes desexplicats.
Vale.
Que són els contes de sempre, però modernitzats.
Mm.
I són un veritable espectacle.
Llavors, crec que ho he vist a Instagram, això.
Sí, he aconseguit que vinguin a la llibreria, i depèn de com, estic mirant a veure si ho podem moure a algun espai una miqueta més gran, perquè puguin cabre més nens. I jo crec que això serà molt xulo, i serà el 28 de març a la tarda. Després estic veient a veure si es poden explicar contes en anglès per nens, i una altra cosa que està molt, molt verda, però que ja he començat a pensar, és comentari de llibres amb degustació de vi.
Escolta, això ens interessa.
Oh.
Doncs ja parlarem.
Això ens interessa força.
Sí.
Escolta, Picasal, m'agrada. Són moltes idees.
Sí,
però està bé,
sí.
Està bé.
Va, ja et dic, una baixa llarga dona per molt.
Ostres, això dels contes en anglès és com algú t'ho ha comentat? O és com fusionar aquestes dues coses, no? De que els nens suposo que fan també... Bé, no sé, o sigui, jo ho veig molt des de fora, però que actualment els nens, des de molt més petits del que nosaltres quan érem petits vam començar a fer una mica anglès, i ara seguida comencen a xapurrejar, no?
Clar, sí, és que la meva filla, quan anava a la guàrdia l'any passat, amb 2 anys ja li feien classes d'anglès.
Uau, vale.
2 anys,
Sí, sí.
No, estava a la guàrdia, abans de començar I3, a l'I2, ja li van fer classes d'anglès.
Uh-huh.
I ja et deia coses en anglès.
Llavors la idea és com fer una mica de club de lectura amb els nens, explicar-los alguns contes, però com en anglès.
Doncs mira, la idea és col·laborar amb altres entitats.
Uh-huh.
Llavors he parlat amb Kids and Us,
oh.
I pot ser que encara no està l'acord acabat de baixar, però sí, estem en vies perquè puguin venir un dissabte al matí a fer d'allò, fer el conte, tenir els contes allà per si els volen comprar.
Que xulo.
Sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, moltes idees. Ens agrada saber,
sí,
que tindrem activitat cultural a Sant Boi. Molt bé. Però bé, com dèiem, això, no, tot això sona molt bé. Tenir una llibreria sembla molt romàntic, però, clar, com ja hem comentat, no sempre són tot flors i violes. Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te, per la teva experiència fins ara, què és el que més t'ha desagradat, diguem, de l'ofici de llibreter? Què és el que més et desagrada fer com a llibretera?
El tema de la comptabilitat, clar, què passa?
És recurrent.
Periodista, m'agrada la ficció, pues tu diràs, a mi això de comptar, pues com que no. No se'm donava malament les mates al col·le, he de dir, però d'aquí a pues, haver de dir que arribo a final de mes. A mi això sempre m'ha atabalat molt, perquè clar, com jo no venia del sector i tenia aquesta mala percepció dels samboians, que no eren compradors de llibres, clar, jo sabia, doncs, pagaré això de lloguer, pagaré això de llum, pagaré això d'aigua, tal, tal, tal... I llavors arriba la pregunta, vale, i quants llibres vendràs? pues espero que m'ho compri, no sé, un llibre al dia. I si em compren un llibre al dia, són 20 llibres a la setmana, pues això, amb això no pago res, no? I llavors això és el que em feia patir més, perquè pensava, no? I els, encara ara, que més o menys pues, crec que va bé, no?, l'activitat, els dies que van fluixos penso, ostres, ja ho veuràs tu. No? Però un dia que, és que he vengut un conte, 14 euros vaig fent un dia, vale, que era un dilluns, que a la tarda no treballo, què tal, no? Però pensava, ostres, tu, 14, si això es repeteix, aquí anem cap avall. I, i si, jo què sé, de cara al divendres o el dissabte, que la cosa va millor, pues ja et dic, parlo amb el meu marit, l'hem remuntat, carinyo, l'hem remuntat, no pateixis, no passa res.
Que és aquella part que no pots controlar, no? Que tu el lloguer, tal qual,
clar,
les coses fixes...
Dir, jo puc assegurar el que jo puc fer, però el que facin els altres amb mi tampoc no se m'escapa.
Això de fer números em sembla que no...
No li agrada
és de,
ningú,
és de consens,
eh?
No? Sí. O t'hi dediques o em sembla que no li agrada ningú. Fins i tot els que s'hi dediquen no sé si els agrada gaire fer-ho, però... I, per exemple, què és el que més t'ha sorprès de ser llibretera, tant en positiu com en negatiu?
El que més m'ha sorprès... M'ha sorprès que sí, que realment a Sant Boi són molt lectors, i m'ha sorprès molt gratament, ja et dic això que us deia abans, que portessin les seves pròpies llistes al Nadal dels llibres que volen, perquè jo em pensava que sabia, coneixia títols. No haver-los llegit, però conèixer títols, jo em pensava que tenia aquí una bona biblioteca mental, però és que em porteu unes coses que he descobert, crec que porto igual gairebé 300 segells editorials oberts al sistema.
Uau,
sí, pensava, sí, sí. I jo coneixia editorials, no?, perquè me les he estudiat, però és que no, cada vegada me'n surten de noves, és brutal. I la que menys, el que més m'ha sorprès cap a dolent.
Si hi ha alguna cosa, ja, si no, no.
Si no, millor.
Doneu-me també, doneu-me 6 mesos més, que vindré potser una miqueta més cremadeta i ja. I llavors ja vinc a criticar.
Doncs acabem aquesta part de l'entrevista explicant-nos què és el que més t'agrada com a llibretera.
M'agrada molt quan recomano un llibre i em venen a dir que els he agradat. Això ho gaudeixo molt, no? Perquè penso, doncs mira, l'has encertat. Mm. I veig que els, no, que es vinculen més a la llibreria, i això m'agrada molt. I jo què sé, per exemple, els clubs de lectura, no? Ara farem la segona edició, i m'agrada molt, no?, quan està tothom allà i està parlant del mateix llibre, però al mateix temps... Pues cadascú ha llegit el seu llibre, pues perquè cada lector pues, tenim el nostre prisma, no? I és molt xulo veure, no? L'última vegada vam ser 18 persones, veure 15 persones, 18, parlant d'un mateix llibre, no? I sentint les mateixes coses, no? Hem passat per les mateixes paraules, a mi això m'emociona molt.
És molt xulo, i aquest vincle que genera amb la persona, això que li has recomanat, sí, el llibre, no?, i que sí, generes al final vincle, sí, amb tu com a recomanadora i com a llibretera i amb la llibreria, sí, en si, no? Això és xulíssim. Doncs bé, ja coneixeu a la Buctiga i també a la Cristina, que és la persona que hi ha al darrere, però aquest no és l'únic somni que ha complert la Cristina, que en parlarem també d'un altre somni que ha complert aquest any, però això serà després de veure què tenim avui en el nostre radar.
Llibres i punt. El radar.
Una cosa, estimades. Si algú de vosaltres reconeix aquesta frase, realment no us descobriré res avui, i és que en el radar d'avui m'agrada recomanar, voldria recomanar-vos, un podcast al qual m'he enganxat aquest 2025, però que ja fa 4 temporades que corre. Ja sabeu que mai és tard quan s'hi arriba, i jo en aquest cas vaig tard, però... com diu la frase, doncs finalment m'hi he enganxat. Estic parlant de La Turra, que és el podcast de 3CAT que està emmarcat dins d'EVA, que ve a ser la plataforma de continguts per joves a 3CAT. La Turra és un podcast que va començar dirigit per l'Alba Riera i l'Andrea Gómez, però des de l'any 2024 és l'Andrea Gómez la que, doncs, ella va entomar altres projectes i el dirigeix només l'Alba Riera. El podcast té dues parts molt diferenciades. A la primera part hi ha una tertúlia sobre un tema en concret, on normalment, doncs, hi ha uns 4 convidats, i després hi ha o bé una entrevista o bé hi ha uns col·laboradors que ella té, no?, i que parlen d'algun tema que també està relacionat amb la tertúlia que s'ha fet al principi, no?, i alguns dels seus col·laboradors que jo he sentit, perquè clar, m'hi he enganxat així una mica tard, no?, però per exemple a la Mar Vallverdú, els del podcast Deus i Simis o Tro de Ponent. La Torre, en realitat, és un videopodcast perquè també s'enregistra en vídeo. I jo reconec que no me'ls miro, els videopodcasts, perquè jo em poso els cascos i deixo el mòbil a una altra banda i no ho miro. Però això de que s'enregistri és molt útil per xarxes o per programes com la PM, perquè potser no heu escoltat mai el programa, però si heu estat atents a xarxes de les últimes setmanes, segurament vau veure que van fer un programa sobre lluita de classes, i si heu vist un tall de la Juana Dolores encarant-se a l'Àlex Tous, el de la família de l'osset de Tous, que es va fer super, super viral, sapigueu que allò és la Torre. I per què m'agrada a mi aquest podcast? Doncs la veritat, crec que és una barreja de tot plegat, no hi ha una sola cosa. Per una banda, m'agrada l'Alba Riera com a conductora, a més, tenim una edat similar, i jo crec que, doncs, per una banda, la seva mirada, doncs, a mi m'interpel·la molt. Penso que té presència, que quan cal sobreposar-se a la situació, doncs, també ho fa superbé, i la seva manera de repartir el joc m'agrada. I ha aconseguit una cosa que per mi és molt complicada, que és que jo m'escolto els seus programes independentment del que parli, no? Perquè hi ha programes de literatura que també m'escolto, que de vegades és com, avui parlen d'aquest llibre, si el llibre no m'interessa, doncs potser no me l'escolto. Però ella un dia parla d'un tema, un altre d'un altre, i la veritat és que jo la vaig seguint i me'ls vaig escoltant, i això ho trobo molt meritori, no? I a més, que podcasts així es facin des dels mitjans públics i no plataformes privades, doncs també és una cosa que crec que hem de celebrar molt. Farem com sempre una petita aturada musical. A la Cristina li vam dir que ens proposés alguna cançó, ens en va proposar dues i jo n'he agafat una. He escollit el Captatio Benevolentiae de Manel, perquè a mi també m'agrada moltíssim aquesta cançó. És una cançó que es va publicar l'any 2008 i que s'inclou dins l'àlbum mitiquíssim, Els millors professors europeus. I jo et volia preguntar per què l'has triada. A mi se m'acut o que bé tots la tenim al cap perquè ha sortit a Casa en Flames, o bé perquè això de "i a vegades ens en sortim" t'interpel·la moltíssim.
Doncs totes dues coses alhora. Jo, per temes familiars, tenia una nena de 4 anys, pràcticament no miro la tele, a no ser que sigui la Bluey o la Pepa. I llavors un dia que la Júlia estava al col·le i que jo tenia una miqueta més de temps, doncs un dilluns d'aquests que no treballo i que llavors la vaig a buscar al col·le, vaig veure-la a Casa en Flames. I el cap em va explotar. Bé, em sembla fantàstic, em sembla una de les millors creacions que he vist últimament. I bueno, la cançó li anava perfecta i em va ressonar molt, pues, per això. Pues perquè, tal com us explicava tot el tema de la llibreria, pues ha anat sortint tot rodat, no? Va aparèixer al local quan em pensava que ja no hi era, em va encaixar tot, bueno, tot va sortir rodat, perquè no hem entrat tampoc en tema de baixes i altes laborals i tot això, però tot va anar tan rodat, no? Pues que quan canten "a vegades ens en sortim", pues sí.
A vegades ens en sortim,
pues clar que sí.
Doncs clar que sí, som-hi, escoltem-la.
Escenes boniques en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales amb discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar
per ser persones dignes, el pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que apaga un vermut i que regla una porta i després tanca els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre, ben enllestit, un gran epitafi que arrenqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim, i a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.
Doncs bé, Cristina, com dèiem abans, ser llibretera no és l'únic somni que s'ha complert a la teva vida últimament, perquè acabes de publicar la teva primera novel·la, perquè has debutat a La Campana amb el llibre que es diu La Mesura Exacta. Primer que tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
I és que si hi ha un altre somni que tinguin molts lectors és el de publicar un llibre. Per tant, has fet el combo dels somnis lectors, que és publicar un llibre i obrir una llibreria. O sigui, d'aquí ja no sé què més pots aconseguir, eh?
Pues ja, és que ja et dic, de vegades ens en sortim i la, no, que diu, de vegades fas una carambola i t'ha sortit i no saps massa bé com, però aquí estic.
Bé, a tu dona't bé el gust de l'escriptura, perquè igual que bueno, la lectura...
Clar, mira, em ve més el gust de l'escriptura que no pas el gust de la lectura, en realitat. Jo no recordo un moment a la meva vida que no tingués una llibreta a la mà. Perquè amb els meus pares sempre hem estiuejat a una casa que tenen a Pontons, a l'Alt Penedès. És una casa que està al mig del no-res. Però jo em recordo voltant per allà amb el banyador, per dutxar-nos amb la manguera, perquè ni piscina teníem, però amb el banyador, entre l'hort i una llibreteta escrivint contes. O sempre el diari, no? El diari per mi sempre ha sigut molt terapèutic. I que les coses que no podies explicar als pares, que no podies explicar als amics, doncs tu ho escrivies al teu diari. I a vegades deies, doncs avui hem jugat a esport a handball i un altre dia doncs desfogaves perquè t'havia passat alguna cosa. I per mi sempre l'escriptura va estar molt lligada. Quan vaig triar la carrera, doncs vaig dir, jo vull escriure, vés-te'n a fer periodisme. Que em deien, si vols escriure és igual, fes la carrera que vulguis, sí, perquè no té res a veure. Però jo periodisme. Mentre feia la carrera vaig fer un curs d'escriptura creativa. Quan vaig acabar vaig fer el postgrau de guió. Després, amb el temps, vaig fer l'itinerari de novel·la a l'Ateneu Barcelonès. Després, la literatura contemporània, bueno... Tot al final va parar allà mateix.
Però ja hem vist que el canvi de la teva vida ha anat convergint, sí, tot cap als llibres, sí. Que és aquest curs de l'Ateneu que et porta a escriure aquesta novel·la, no?
No. Ah. És a dir, jo la idea de la novel·la ja la tenia. El que em va portar a escriure aquesta novel·la va ser que un dia vaig passar per davant de la Maduixa i vaig veure, es tanca. I vaig pensar, a veure, com s'ha de tancar la Maduixa? Per l'amor de Déu. Clar, jo vivia a Marianao abans, no? I clar, jo passava per allà, passo per la ronda a la Maduixa i dic, però com han de tancar la Maduixa? Que ja està, cuesta abajo sin freno, no? Si ens quedem sense llibreries, ens quedem sense les pastisseries típiques, què passa aquí? I llavors va començar a sorgir tota la idea de la novel·la. I clar, jo anava escrivint, no? També hi ha molt de, per quan ho llegiu, no? Hi ha molt de tema generacional, molt del síndrome burnout, amb les feines tan, que t'exploten, no? El que són aquestes feines basures eternes, no? Que no surts i dius, per molts anys que tinguis experiència segueixes tenint un sou que dius, és que no hauria de tenir aquest sou. I això, no? Això que s'anava coent, que no era una experiència única, no? Sinó que ho veus al voltant a tots els teus amics, la maduixa que anava allà, tuc, 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 tuc. I llavors, el gener del 2019, un dia que surto de la feina, dic que no tinc ganes de tornar cap a casa ara. Dic, vull airejar-me, després de tantes hores aquí ficada, i eren les 7, i a les 7 i mitja començava una presentació, i dic, doncs me quedo. I em vaig asseure i el que presentava el llibre era un professor de l'Ateneu. I el que li presentava era també un altre professor. Hi havia allà tots els alumnes, amics, família, i tots van començar a parlar de narrativa, de com construir un personatge, de com construir la trama, que tal, que qual. I dic, jo és que vull això. Ja, és que és això el que vull. Jo vull parlar de trames, parlar de personatges i estar ficada en el món de l'escriptura. I així va ser. El dia següent vaig trucar a l'Ateneu i vaig dir, escolta, què teniu? El primer que arrenqui. La setmana que ve dic, vinga, doncs ahí voy.
Bé, escolta, tu t'ha anat venint tot així de cop.
Bueno, va costar el meu, però...
Bueno, anava a dir que, un incís petit, clar, sí. Com avui estem jugant a casa, tots hem anat citant comerços que la gent de Sant Boi coneix perfectament. Clar. No sé si la Laia coneix la Maduixa.
No,
sona?
Gaire.
La Laia, que és adoptada de Sant Boi.
Jo sóc adoptada de Sant Boi.
Ai, doncs a la Ronda Sant Ramon, Ronda Sant Ramon amb Eusebio Güell,
sí?
Que hi ha un panet ara.
Sí.
Doncs aquell panet abans era una pastisseria que et feien unes pastetes de te i, bueno, ja era un forn de pa, però a més era sí, pastisseria.
Comerços mítics de Sant Boi, que tots els santboians i santboianes sí. Coneixem, però clar, parlem aquí com si tothom els hagués de conèixer. Bé, doncs em sembla que com la teva novel·la va bastant en aquest sentit, de la pastisseria i tal, sí. Explica'ns una mica de què va.
Doncs mira, La mesura exacta tracta d'una noia que es diu Lali, doncs que ella treballa en el món de la comunicació, en una agència de comunicació, però a ella el que li agrada realment és cuinar, i és cuinar dolços. I ella, quan realment és feliç i se sent, es desfoga i se sent en pau amb si mateixa, és quan està entre les quatre parets de la seva cuina. Està allà, el seu gat està a la cantonada i ella està allà trastejant, que si la xocolata, que si el sucre, la farina, i allà és quan ella se sent ella mateixa. I un dia, doncs, li sorgeix la idea, no? Aquella llavor, Inception, i comença allà, i què? I si ho faig? I si ho faig, quin problema hi hauria? I mica en mica pues, es va veient pues, que la cosa es torna seriosa, sense que s'ho busqui massa, pues, de cop, pues, sí, té un projecte per tirar endavant, no? Però al mateix temps pues, té aquesta dicotomia de però què faig, no? Perquè en realitat què faig? Pastissos. I a qui li faré pastissos? Perquè al final jo, a mi no em coneix ningú, jo sóc una pobra noia pues, que té una feina de merda en una agència i em passo 300 hores treballant per 4 duros i aquest és el meu destí. No? Mm-hmm. Perquè el que ens han ensenyat a la vida és fes una carrera, fes un màster, fes un altre màster, estudia idiomes i llavors fica't en una empresa que sigui del qualtre i dona'ls la teva vida sencera i a veure què passa, no? Mm-hmm. I llavors pues, és com anar trencant, no? amb aquesta idea de que pues, potser aquest no és el teu destí, mm-hmm. No? Potser t'ho han dit molt i tu has cregut, però en realitat aquest no era el teu destí.
I bé, la Lali fa pastissos, sí. Però la Cristina ven llibres. Sí. Llavors, no sé si la Lali té un PowerPoint o no. Un Word molt llarg.
Sí.
No sé si t'agrada cuinar. Hi ha alguna mena de paral·lelisme o realment simplement has barrejat coses? Perquè al final sí, els temes dels sí. Quals parles ens hi podem sentir moltes interpel·lades de que sí. Quan has anat fent tot el camí... Jo l'he començat però encara no l'he acabat. Però... tota aquesta fase inicial, no?, del camí que ens han marcat. Clar, si he estudiat tant, doncs m'hauré de dedicar a això que tant he estudiat, que faig ara dedicar-me a una altra cosa, no? Llavors, sense entrar, no pretenc fer el xafarder sobre la teva vida, però quina
part... Aquestes alçades de la pel·lícula m'és igual, la veritat.
quina part de Cristina i en la Lali?
Sí, és una història d'autoficció. Uh-huh. Llavors, sí que la Lali fa pastissos... La Cristina ven llibres, sí, però seria més aviat la Cristina fa llibres. Uh-huh. No? Si haguéssim de fer un paral·lelisme real, no? A mi tota aquesta història em mou en el moment en què jo aconsegueixo posar-me seriosament a escriure un llibre.
D'acord.
No? Perquè en tots els meus diaris jo vull ser escriptora, jo vull escriure un llibre, jo vull ser escriptora, jo vull que em publiquin, jo vull que una editorial em publiqui un llibre, perquè la gent em deia pots autopublicar, i és veritat, puc autopublicar, però jo volia trobar una editorial que em publiqués, perquè sempre hi havia el camí, no? Al final hi ha moltes editorials, hem dit abans, gairebé 300, com per, bueno, vaig a provar-ho, i si mai aquest camí no funciona, sempre puc autopublicar, però primer vaig a provar amb les editorials. I llavors, pues sí, hi ha una autoficció, hi ha moments que sí han passat a la meva vida, i a partir d'aquí, jo sempre m'ho imagino una mica com Dos vides en un instante, no sé si heu vist la pel·lícula, sí, de la Gwyneth Paltrow, no? Quan té l'accident, doncs què hagués passat si hagués anat així, què hagués passat si hagués pres aquestes decisions. I hi ha punts, no?, de pues, una reunió fatídica que hi ha al començament de tot. Uh-huh. Què hagués passat si el cap hagués reaccionat d'aquesta manera. Mm. Llavors ja tira tot cap a una banda, que en el meu cas pues, no va passar, perquè no es va reaccionar d'aquesta manera, no? I...
És d'hòstia el senyor... Ai, bueno, ho dic així tal qual.
Sí,
és igual.
Sí, sí,
és de... Realment...
Sí. Tal qual, tal qual.
I escolta, ara que ho deies, aquest camí editorial que has seguit per aconseguir que algú et publiqui, va ser fàcil o no?
He tingut molta sort.
Sí?
He tingut molta sort. Sí.
Escolta, amb la Núria...
Amb la Núria he tingut molta sort, la veritat. Vaig fer una llista de 10 editorials i una de les editorials era La Campana i una amiga acaba de publicar amb ells. I em va dir, vols que li pregunti a l'editora si vol rebre el manuscrit? I la resposta, evidentment, per part meva va ser positiva, però per part de l'editora també va ser positiva i de seguida em va... Bueno, li va costar perquè, pobra, veníem de la Setmana del Llibre en català, tenien molta feina i tal, va trigar 3 mesos, però quan em va escriure em va dir que me l'he llegit en una tarda, m'ha encantat, anem a parlar. I jo, feliç.
Ens cau bé la Núria.
És molt maca.
És molt maca.
Sí. Llavors, què diries que s'assembla a aquesta novel·la? Amb qui t'inspires?
Pues això m'ho van preguntar també a Penguin, no? A La Campana, i no els hi vaig saber dir. No he sabut trobar un paral·lelisme.
O sigui, és el teu estil.
Sí, sí, no sé, podria dir-te. A mi m'agrada molt Sally Rooney, pot tenir un rotllo per el tema generacional, no sé, la meva profe de l'Ateneu deia que m'assemblava Marta Rojals, però jo no he llegit a Marta Rojals, així que no ho sé dir. L'Isra l'altre dia a la presentació em parlava de llibres japonesos, però jo no he llegit mai literatura japonesa encara... Llavors, clar, no et sabria dir.
Tens coartada, que no estàs copiant a ningú.
No, exacte, no estic copiant. Sí, ja et dic, l'única que et podria dir, jo, Sally Rooney, jo crec que no s'assembla, però jo me'n recordo molt pel tema generacional.
Escolta, ho dèiem abans, ara que...
Després ja m'ho direu. Quan bueno, us l'hagueu llegit, sí, em dieu a què us recorda.
Però això que dèiem, que s'acostes en Jordi i, clar, ara l'has de viure per primera vegada com a llibretera i, sí, i com a autora. Sí. Llavors, com es combinarà això?
Pues farem el que podrem, perquè en realitat no sé. Un mestre meu em va dir, per què no t'esperes a que es publiqui el llibre? Perquè ja sabíem que es publicava el llibre abans que jo et llancés la llibreria. Diu, espera't a que es publiqui el llibre, vius el teu Sant Jordi com a escriptora i després ja et llences. Però jo tenia també aquesta cosa de presentar el meu llibre a la meva pròpia llibreria i això em podia més. I vaig dir, pues tirem amb tot i ja ho trobarem.
Bé, i s'ha fet realitat.
Sí, sí.
Llavors, ara que estàs immersa completament en el món del llibre, tant a la llibreria com a escriptora, la teva intenció és continuar escrivint?
Sí, m'agradaria.
Has dit que és una cosa com que portes inherent amb tu, no?
Sí.
Però ara que deies, jo vull que em publiquin... Clar, ja ho has fet,
sí.
I ara què?
Clar, aquesta també era la meva gran por. Si mires els meus diaris, és, jo vull que em publiquin, però quan publiqui la primera, llavors què? Perquè, clar...
Diuen que la segona és la difícil.
Diuen que la segona és la difícil.
Ah, sí?
Jo tinc algunes idees que estan madurant, però clar, ara he estat com molt centrada en la llibreria i pues, que ocupa el seu temps. Uh-huh. Però sí, ara quan m'estabilitzi amb el tema de la llibreria vull reprendre aquest projecte que tinc al cap.
Sí, que tens idees allà,
sí,
surant ja.
Sí, sí, és una idea molt concreta també. Bueno, clar, la idea, tal com l'estic pensant jo ara, o torna a ser autoficció o inclús, no et diria assaig, perquè seria com experiència personal directament, he de veure com ho faig.
Estarem atents a veure sí. com evoluciona aquesta idea. Doncs bé, hem conegut una miqueta ja també la Cristina, tant com a llibretera com a escriptora, hem vist aquestes dues vessants teves. Abans d'acabar el programa, però, veurem què té en Sergi avui a la seva pila de pendents.
Llibres i punt, directe a la pila.
A veure, Sergi, avui hem parlat ja d'una novetat amb cara i ulls, vull dir, molta estona, no?, que ha estat la mesura exacta de la Cristina, així que selecciona'm un llibre avui de la teva pila.
Un, me'n deixes fer un, bé. Doncs te'n porto una autora, també, que em sembla que no necessita presentació, que és la Marta Orriols. Uh-huh. Una autora que nosaltres hem llegit força i que ara ha publicat a Proa també, a l'altra banda de la por. És una autora de les que més ho ha patat a casa nostra els últims anys. Es va fer molt popular amb els llibres que va publicar a Edicions del Periscopi, molt especialment amb Aprendre a parlar amb les plantes, que sí. va agradar molt majoritàriament. I després d'això va publicar Dolça introducció al caos, i després d'això la va fitxar a Proa, on va publicar La possibilitat de dir-ne a casa, no? Llavors, Orriols destaca sempre pel seu retrat de les relacions humanes i la gestió de crisis personals, però hi ha crisis en els seus llibres. I, per tant, és molt fàcil sentir-se identificat amb els seus personatges, no?, sobretot els femenins, perquè descriu molt bé els sentiments que viuen i com la vida, doncs, t'atropella moltes vegades, no? Llavors,
va fer també Anatomia de les distàncies curtes, que va ser un relat de contes. Crec que va ser el primer
que va treure Periscopi.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I crec que el va fer amb l'Ateneu, també. Fixa't el que et diré.
Sí?
Sí. Ostres,
que això no ho sabia dir. Jo els he llegit, m'agrada molt. Sí. Aquest és el llibre que em va portar a aprendre a parlar amb les plantes. Sí. I aquí ja va ser... Bueno. Enamorament total.
Jo, de fet, ara he llegit Sally Rooney i he llegit Marta Orriols i no, el que tèiem abans de Marta Rojals i tal, sí. Marta Rojals, com que escriu així una mica mabrenc, potser és ja ser escriptores sí. més així, però escolta'm, això de les crisis personals que hi ha ara en Sergi i tal, en el teu llibre n'hi ha unes quantes, eh?
M'he de posar amb la Marta, m'he de posar.
Sí, creiem que val la pena. Sí. A mi, el primer que va publicar Proa em va agradar força, més que Dolça introducció al caos, i ara veurem aquest, que és a l'altra banda de la por, que sigui com sigui, segur que serà un èxit per Sant Jordi, això segur. Està escrit
segur
ja.
Segur que sí.
I bé, en aquest llibre ens parla de la Joana, que és una dona que té una nova feina com a responsable de restauració i conservació de les obres d'art de l'EMNAC. Uh-huh. Uh-huh.
D'allà al Museu de Nacional.
Del MNAC, és MNAC, dir, diuen, MNAC. No? El MNAC, sempre ho dic malament. I bé, doncs, s'enfronta a la incertesa d'aquesta novetat, no? I a més, doncs, té dos fills adolescents, un marit que li demana el divorci, bueno, un exmarit que li demana el divorci perquè ja està amb una altra dona i es vol tornar a casar, llavors, clar, és un moment vital.
Crisi,
és el que dèiem, no? I res, que no, res que se surti de la línia de la Marta Orriols, però és allò que dius, no? Si una cosa ho fas bé i et surt sempre bé, doncs per què canviar-ho?
Mm-hmm. Sí, sí. Doncs bé, Marta Orriols per Sant Jordi.
La llegirem
també,
segur.
Sí, exacte. Doncs bé, Cristina, abans de plegar, sempre fem una pregunteta a la gent que ve, i és quin llibre estàs llegint? Quin és o l'últim que hagis llegit?
Doncs estic llegint ara Caure al buit, de la Mercè Mascaró, perquè l'estic acabant ara, que és la pròxima al Club de Lectura, que fem aquest dijous, i serà com una presentació encoberta, perquè acaba de treure el segon llibre, sí. Després del mar, o sigui que comentarem el que estem llegint tots i hi haurà Després del mar, que ens explicarà i
per anar-se introduint en la narrativa de l'autora.
O sigui que si voleu venir, encara que no heu llegit Caure al buit, esteu tots convidats.
Per cert,
jo l'he llegit. I tenim el nou també a casa per llegir.
Sí. Doncs, doncs vine el dia 6, que ja coneixeràs a l'autora.
A comentar la jugada.
I tant.
Doncs bé, Cristina, moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltíssima sort per Sant Jordi amb tot el que veiem a la llibreria, però sobretot també per la mesura exacta. Esperem que signis moltíssim, que vingui la gent a comprar els llibres a la botiga a la Rambla i que la mesura exacta els hi podràs signar, no? Allà
i tant,
tindràs
i tant,
una estoneta, no?
I tant.
Doncs bé, també moltes gràcies a tothom que ens escolta des de l'altra banda i al Fernando pel suport tècnic també, com sempre. Fins al proper programa.
Ràdio Sant Boi.